Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Avui al Congrés dels Diputats, la cambra baixa representativa de tots els espanyols ja llueix orelleres de traducció per al ple que està previst per aquest dimarts mateix. El català, l'euskera i el gallec ja es podran fer servir com a llengua entre els diputats i les diputades. I mentre alguns celebrem que la teva i la meva, la de Ramon Llull, la d'Ausi Esmar, Rodoreda, Torres o Marçal, sigui per fi reconeguda al Congreso, que nos dimos entre todos, d'altres posen el crit al cel com si el que es demanés parlar fos cantonès. Un dels principals arguments que esgrimeixen és l'elevadíssim cost que suposa, uns 52.600 euros només en material de traducció. I sí, no neguem la major, el cost podria semblar elevat. Podria. Podria si no fos pel més de 1 milió d'euros que es gasta el Congrés pels 550 iPhones i 275 Androids pels il·lustres diputats. O si no fos pels 88.000 euros que ha costat el nou retrat de Felip VI. I més enllà del Congrés, 52.600 euros per material de traducció em semblaria una autèntica aberració si no fos perquè la Ciutat de la Justícia, que va plantejar l'aleshores govern d'Aguirre a la Comunitat de Madrid, hagués costat 100 milions d'euros de diner públic. Spoiler, no es va acabar construint mai. Si no fos pel 1,5 milió d'euros que es va gastar la mateixa comunitat per potenciar la tauromàquia, o si no fos pels 150 milions de l'aeroport de Castelló, el de l'Abuelo Fabra, el mateix que ara funciona com el que vulguis menys com a aeroport. Per cert, 52.600 euros en material de traducció també em semblarien una autèntica i profunda aberració si no fos per l'augment en el dèficit fiscal que practica any rere any el govern central en Catalunya i que ja arriba als gairebé 22.000 euros anuals. Són les 8 i 2 minuts i qui pujarà la caravana un dia com avui? Núria Ros, bon dia.
Bon dia. Avui parlarem amb Natàlia Peiró, secretària general de Càritas Espanya, que es troba actualment al Marroc ajudant en tasques humanitàries. A quarts de 10 parlarem amb Lorena Anton, advocada de SOS Racisme, i del noi que va ser maltractat durant la seva detenció pels 6 agents dels Mossos d'Esquadra, que ahir per cert van ser condemnats i expulsats del cos. Un dia en el que també ens visitarà el doctor en Història, professor de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Xavier Pujades, per parlar-nos del pas del joc a l'esport a la Ruta de la Seda. Eva Vives, Montse Lamua i Ferran Serra seran amb nosaltres una setmana més per comentar l'actualitat sota el punt de vista de la gent gran i el nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga, ens parlarà de la figura de Walter Benjamin. Cap a 11:45 anirem cap a la Sagrada Família per saber com segueixen les obres de construcció i parlarem també sobre la jornada de portes obertes que tenen prevista durant la festivitat de la Mercè amb Esteve Camps. Ell és president de la Junta Constructora de la Sagrada Família. Montse Moral i Paul Pereira són Boraigua, el grup de música silvestre que avui ens presentarà el seu últim treball, Boscúria. Cap a 11:45 del migdia pararem motors per fer una nova parada solidària i a 12:15 obrirem de nou la consulta del Viure en Salut amb el doctor Jacinto Valverde. Inés Ferrés, la Girocleta i el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja seran els encarregats de posar el punt i final al programa d'avui.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vinga, va, gairebé 4 minuts que passen de les 8 del matí. A aquesta hora coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Xavi Toscano, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Abans de començar els titulars, però atenció si us moveu en tren a aquesta hora perquè no circula el tren per la línia R4 de Rodalies entre l'Hospitalet de Llobregat i Sant Feliu. Segons ha informat Adif, la línia s'ha tallat per l'atropellament d'una persona a l'estació de Cornellà.
I degut a aquesta incidència, els passatgers es deriven cap al metro i també cap al tramvia. La línia es manté activa, però amb retards entre Sant Vicenç de Caldes i Sant Feliu de Llobregat d'una banda i entre Manresa i l'Hospitalet de l'altra.
I ara sí, obrim altres qüestions del dia perquè l'Església ha fet els deures en la gestió del problema dels abusos sexuals. Així ho ha explicat en exclusiva a Ràdio Estel el cardenal Joan Josep Omella, president de la Conferència Episcopal i arcabisbe de Barcelona, en una entrevista emesa al programa Sense Distància.
Omella ha parlat d'aquest i altres aspectes de l'actualitat en una setmana on es troben reunits ahir dilluns i avui els bisbes de la província tarraconense i on l'Arxidiòcesi de Barcelona celebra la festa festivitat de la seva patrona, la Mare de Déu de la Mercè.
I avui és un dia important pel català. Des d'aquest dimarts es podrà parlar al Congrés en català, gallec i euskera, tot quan el Consell Europeu abordarà l'oficialitat de les llengües cooficials de la Unió Europea.
El ple del Congrés ha de debatre la reforma del reglament per permetre que aquestes llengües cooficials de l'Estat es puguin fer servir també a la Cambra Baixa, i justament avui també el Consell Europeu ha de decidir l'oficialitat del català, euskera i el gallec a les instàncies europees, tot i que finalment la votació definitiva podria ajornar-se uns mesos.
Interior expulsa del cos els 6 Mossos condemnats per una agressió racista.
La conselleria tanca així l'expedient disciplinari que va obrir els 6 agents quan es va publicar un àudio gravat per la víctima i que ha servit per condemnar-los a un any de presó i a 6 mesos d'inhabilitació.
En parlarem avui en aquest programa cap a quarts de 10 del matí amb Lorena Anton, advocada de SOS Racisme i precisament de la víctima afectada. Almenys una desena d'adolescents d'Extremadura denuncien, atenció això, la manipulació d'imatges nues seves amb intel·ligència artificial.
La Policia Nacional ha identificat diversos dels acusats d'aquests muntatges, tot plegat després de l'alerta de diverses famílies en enterar-se per les seves filles. Una 20ena de mares s'han organitzat en un grup i han demanat als autors que eliminin les imatges abans que acabin en pàgines web. El cas el porta la Fiscalia de Menors.
Al bloc d'esports us explicarem com continua el serial entre la Federació Espanyola de Futbol i la majoria de les jugadores de la selecció. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Sí, les jugadores reiteren la seva negativa de tornar a la selecció, tot i estar convocades, i si no es presenten avui a les Roces, es podrien exposar a sancions estrictes. D'altra banda, aquesta matinada, Jennifer Hermoso, que no ha estat convocada perquè la Federació considera que així la protegeix, insisteix en que l'ENS busca dividir-les i manipular per intimidar i amenaçar-les.
I en clau futbolística, el Girona demostra solidesa al terreny de joc després de superar el Granada per 2-4 en la 5ª jornada de Lliga.
És la 4ª victòria de l'equip de Mitchell. Els blanquivermells són tercers de la classificació amb els mateixos punts que el Barça, que és segon per la diferència de gols.
I a la cara B de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
D'una turista suïssa que fa uns dies va revolucionar els clients i treballadors d'un restaurant del nord-est de l'illa de Sardenya, després de demanar una llagosta per sopar i, atenció, acte seguit, retornar-la al mar.
Ai, pobreta. La llagosta, vull dir.
No, millor. Si va tornar al mar.
Clar, clar, clar. De seguida ens ho expliques tot plegat. Temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Doncs vinga, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Situació meteorològica aquest matí molt tranquil·la arreu de Catalunya. Comencem amb temperatures ja altes a punts de la costa, 24 graus a Barcelona, 20 graus a Tarragona, però bastanta fresca cap a l'interior, 15 graus a Lleida i també a Girona. Unes temperatures que avui quedaran situades entre els 24 i els 28 o 29 graus aproximadament. Aquest matí amb grans clarianes, amb estones de sol, però ja a partir de mig matí, migdia, el cel es taparà a les comarques de l'Ebre i a partir de migdia i durant la tarda, risc de precipitacions a les comarques de Tarragona i també del sud de Lleida. I de cara al vespre, aquestes precipitacions poden afectar d'altres punts de la costa i del prelitoral, sobretot de Barcelona i també del sud de Girona. La propera nit i matinada, aquestes precipitacions guanyaran terreny a bona part de la meitat est de Catalunya, costa, prelitoral, alguns punts de l'interior, i demà al matí també risc de precipitacions en aquestes comarques. Meitat est, no tant cap a l'interior. Demà, a partir de migdia, el risc de pluges es traslladarà cap a totes les comarques del Pirineu, del Prepirineu, i continuaran presents a punts de les comarques de Girona i de Barcelona. Demà, amb unes temperatures una miqueta més baixes que les d'avui, però encara amb bastant aixafogó a la costa.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Va augmentant aquesta congestió a la C60 arran de l'accident a l'enllaç amb l'AP7. A la zona de la incidència en sentit sud hi ha un tram curt de retencions, mentre que a la mateixa C60 cap al nord s'acumulen més de 4 quilòmetres de congestió. Retencions habituals a la resta de la xarxa, força afectades ara, destaquem la 2 des del tram de Pallejà fins a l'entrada quasi de Barcelona al tram de Cornellà, amb més de 10 quilòmetres de congestió. A la B23 ara s'hi acumulen 4 quilòmetres més en sentit nord, també cap a Barcelona, i a les rondes també registren les cues habituals en sentit sud, 5 quilòmetres a la ronda de dalt fins a la Vall d'Hebron i 6 més a la litoral fins a la Barceloneta. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Aquí també li donem el bon dia. És a Rafa Sanahuja. Rafa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I precisament per preguntar-te a qui
li donem... Espera't,
perquè... A part de la mosca...
Hem d'informar els oients que
sí,
avui el repte és majúscul perquè tenim una mosca a l'estudi.
Es pot dir collonera?
I estem... Home, ja ho has dit, perfecte. Mosca collonera. Mosca, que a més està dormilada, que és pitjor, perquè va com fent una cosa erràtica.
Sí.
Llavors estem els tres aquí, Toscano, Trias i servidora de vostès, fent l'imbècil amb les mans tota l'estona. en fi.
Ja tenim per aquí, en fi.
Més cosetes. Després la Núria Rosques ens entri una cosa d'aquelles, un flix-flix.
Sí, sí.
No? Anirem
un flix-flix, eh?
Un flix, no sé com
això
es diu.
Això va per famílies, eh? Flix-flix, fus-fus...
Un que un insecticida.
Insecticida, per Xavi Dos.
En català correcte.
Ah, exacte. Va, aquí li donem el bon dia avui, a part de la mosca.
Bon dia al creador d'aquest himne. Estava pensant en el Barça quan el va composar, perquè diu el Barça, que va aconseguir la Champions.
Sí, sí, sí.
Efectivament. I és que avui torna la Champions, torna a Montjuïc, torna el Barça a la Champions, i no sé què té aquest himne, Trias Toscano, que ens posa els pes de punta i l'Anaconda a funcionar, perquè, o sapigueu, la música és una adaptació creada per Tony Brighton de la peça Sadoc the Priest, del mestre Händel, que pertany als seus himnes de coronació. Per tant, aquí la corona.
Sí, sí, sí.
Mira, Déu, sona a coronació.
La música preferida, deixa-m'ho dir, d'Oriol Vidal Barraguer.
Ah, no tenia coneixença, sí, sí, del fet, sí, sí, però ho celebro. I de tanta gent, eh? Per tant, bon dia, Tony, dic Tony Brighton, que és l'autor de la música més trempadora del món.
Sí, com si, Rafa, qui necessitarà vitamines un dia com avui?
Bueno, els traductors que avui s'estrenen al Congrés, no? A jugar, saps? Per ser traductors...
A jugar, eh?
Traductors autònoms a 100 euros l'hora, uns currantes, vaja, també...
100 euros l'hora?
Sí, posaran el taxímetre, saps allò? Clac, cada vegada que tradueixen... Clac,
com aquells que juguen escacs, eh?
Sí, molt bé, és això. També arriben al Congrés, per ser, pantalles amb subtítols, en això Rajoy va ser pioner, i antenes de radiofreqüència, en això García, el 23F, va ser pioner. Vitamines per als traductors.
Normalment van per paraula, no, els traductors?
Van per paraula?
Haurien d'anar per paraula, a tant la paraula que tradueixen.
Déu-n'hi-do. Doncs si han d'estar traduint i comptant les paraules...
Les turres que... Cosa...
Exacte. Eh? Bueno, estan mesurades perquè tenen com 2 minuts de vegades, no? I tal.
Hi ha juguesca, eh?
Si hagués sigut molt complicat traduir algun dels discursos de Rajoy. Jo crec que un dia hauríem de fer una prova.
Sí.
De traduir al català, al ser l'alcalde...
El
cuando mejor, no?
Jo no vull dir res, però ja ho dic. Feijo apunta maneres.
Veurem sí, i bueno, vas dir que rajoineja.
Rajoieja, sí, sí.
Rajoieja.
Rajoieja una mica. Està per veure també si Gabriel Rufián usarà el català un dia com avui.
Home, jo per volem. Jugar, no? Per donar feina als autònoms. No? Solidàriament.
Va, aquí no li arrencarà el cotxe, Rafa.
A veure, és fàcil que a Pedro Rocha, Marta Tomé i en general a tota la Federació Espanyola de Futbol, Trias Toscano, que ahir van tornar, ens ho deia l'Anna Closa, a escriure un nou capítol al Sainet, que aquesta vegada posant al límit les jugadores, que havien renunciat a la selecció motu propi, perquè Marta Tomé va fer aquesta convocatòria una mica traïció.
Quan creus que durarà aquest serial?
Infinit.
Tot l'any, eh?
No, això no pararà mai. Perquè ara sobre el meló de si les sancionaran,
sí,
si
sí,
no
sí,
les sancionaran...
Sí. Sancions duríssimes,
perquè,
per cert.
Bueno, però és que ells estan dient que no les han convocat reglamentàriament. Clar, jo crec que tenen raó en aquest sentit, s'ha de fer d'una manera. En fi, zero voluntat de solucionar res, tota la voluntat d'embolicar la troca, cotxe trencat per a ells, ara el Sainet, distret, eh? Indignant, però distret.
Va, gràcies, Rafa. Ara sí, coneguem per on passa la informació un dia com avui.
La caravana, l'informatiu.
I us comencem explicant que el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, ha insistit en una entrevista en exclusiva a Ràdio Estel que l'Església demana perdó i s'avergonyeix pels abusos comesos en el passat i sempre, alhora que continua treballant per la prevenció i per l'atenció a les víctimes, Xavi.
En aquest sentit, el cardenal Omella ha destacat que l'Església ha fet els deures i que des del perdó els abusos s'han reduït. És una conversa que s'ha pogut escoltar ahir al programa Sense Distància.
Des de que hem pres consciència de que els abusos sexuals és greu i que crea una psicològicament un trauma molt fort a la persona, sobretot quan és petit, perquè si és consentit i de gran és diferent, és diferent. Però els petits, que són uns innocents, això és molt greu. Jo crec que això, d'alguna manera, des de que hem pres consciència, s'estan produint molt menys aquí a l'Església, dintre l'àmbit eclesiàstic.
Omella, que aquests dies participa a la reunió dels bisbes de la província tarraconense, ha explicat que l'Arxidiòcesi de Barcelona ha iniciat el curs amb molts reptes i grans il·lusions en el treball. I a pocs dies de la celebració de la Mercè, ha avançat que aquest any sí que assistirà a la missa l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
tota la ciutat està volcada amb la Mare de Déu de la Mercè. I els representants de tota la ciutat és l'Ajuntament, evidentment. I l'alcalde, el Collboni, aquest any vindrà com alcalde, però ja venia tots els anys com...
Tenien
alcalde, ja venia també, sí, sí. Jo agraeixo molt que representen a tota la ciutat, on hi ha catòlics, hi ha protestants, hi ha jueus, i hi ha de l'islam, però ells representen els catòlics també, ja. Jo crec que aquesta presència és bona.
I és que recordem que durant el mandat de Colau es va donar l'esquena a l'alcaldessa, que no va assistir mai a l'ofici de la patrona de la ciutat.
I entrem en plena política, Xavi, perquè avui serà un dia històric al Congrés dels Diputats, on ja es podrà parlar català, basc i gallec sense que la presidenta de la cambra ho prohibeixi. Precisament serà un ple en el que ha de debatre la reforma del reglament per permetre que aquestes llengües es puguin fer servir en els plens.
Per fer possible l'entesa entre els diputats, es contractaran traductors i es preveu que hi hagi orelleres amb la traducció simultània de les intervencions. És un sistema similar al que es fa servir des de ja fa anys al Senat. Recordem que aquesta va ser una de les exigències al parlar català que va fer Junts per votar a favor de la investidura de Francina Armengol com a presidenta del Congrés.
I justament avui també el Consell Europeu ha d'abordar l'oficialitat del català a les instàncies europees, tot i que finalment la votació definitiva podria ajornar-se.
La petició d'Espanya perquè el català, però també el gallec i l'eusquera siguin oficials a Europa, s'ha tractat avui en el Consell d'Afers Generals, que reuneix ambaixadors europeus dels 27 països membres de la Unió Europea. Ara mateix no està garantida aquesta unanimitat que es necessita perquè tiri endavant la proposta, malgrat que cap estat s'hi ha manifestat en contra públicament. Alguns sí que han plantejat dubtes sobre el seu encaix legal i sobre les despeses econòmiques en traducció i interpretació que això suposaria. Per tot plegat, apunten que els representants europeus tractaran la qüestió, però que sembla que no s'acabarà votant avui.
I a tot plegat, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que demana la unanimitat dels 27 estats membres de la Unió Europea perquè el català esdevingui llengua oficial. Així ho ha expressat en un article publicat a diversos mitjans europeus, en què també ha assegurat que la reivindicació per parlar català a Europa no és una petició conjuntural del govern espanyol, sinó que ve de molt lluny.
El president Aragonès creu que és una gran oportunitat per corregir la greu anomalia històrica que representa que milions de ciutadans europeus no tinguin garantits els seus drets lingüístics. Els principals dubtes de les delegacions són econòmics, legals, però també polítics, amb temor a un efecte crida en altres llengües regionals.
Precisament, Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua, va passar ahir pels micròfons de l'Estel Migdia i va referir-se així a les possibilitats que l'oficialitat del català tiri endavant.
Un dels principis bàsics d'Europa i de la Unió Europea és el multilingüisme i la possibilitat que tots els ciutadans europeus doncs vegin recollida doncs, el seu dret, no?, a fer servir la seva llengua. És una unió que ja té 24 llengües, ja 25 llengües no implicarà doncs, cap canvi substancial al que hi ha, sinó que més aviat es reforçarà doncs, aquesta idea que està en el nucli de la Constitució d'aquesta organització política.
I més temes de política, perquè el PSC i els Comuns demanen a Xavier Trias que rectifiqui per aquestes declaracions polèmiques que va fer ahir en una entrevista a Cadena Ser.
Hi va haver un cop d'estat, el 23F, que ningú es pot creure que això va ser un cop d'estat del senyor Tejero. Encara, potser encara hi ha alguns innocents que es creuen això. Crec que els socialistes estaven darrere.
Unes Trias, declaracions...
Trias desbocado, eh?
Trias desbocado.
Sí, desencadenado.
A mi m'ho diuen cada dia, també.
Desencadenado. L'hem de convidar, no?, que vingui aquí també.
Sí,
a dir coses, a dir coses.
Ho sap Xavier Trias, que està més que convidadíssim
sisplau,
en aquest programa.
Que vingui, dels micros pot explicar-nos el que
vulgui. Exacte. Unes declaracions deia que podrien posar més bastons a les rodes enmig de les negociacions per una possible investidura de Pedro Sánchez. Ens ho explica tot plegat Judit Casellas. Què tal? Bon dia.
Bon dia. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, es mostra sorprès que Trias hagi fet aquesta afirmació i la veu totalment desafortunada i fora de lloc. En aquest mateix sentit s'ha pronunciat el ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, que ha sortit a desmentir l'exalcalde.
Quiero manifestar, pues desde luego, mi respeto a la figura política de Xavier Trias, aunque haga declaraciones de este tipo que no tienen ninguna base ni histórica ni fáctica. Los diputados socialistas, las diputadas socialistas, fueron rehenes, como todos los diputados del Congreso, los diputados en aquel golpe de Estado del 23F.
Els comuns comparteixen el mateix posicionament que el PSC. El portaveu de la formació a Catalunya, Joan Mena, diu que no té ni cap ni peus pensar que el PSOE va estar al darrere del 23F.
Trobo que són unes paraules que estan totalment fora de lloc, que ningú les entén,
ni pel que diu ni pel moment en què ho diu, i segurament faria bé el senyor Trias rectificant aquestes paraules i, per tant, desdint-se d'aquesta barbaritat.
Esquerra, en canvi, fa equilibris. La portaveu Raquel Sans no dona la raó a Trias, però tampoc el desmenteix.
Esquerra Republicana va ser l'últim partit a ser legalitzat després dels anys de dictadura, i que no serem nosaltres, no, qui defensem una transició que sabem que té moltes ombres.
Des de Junts, de moment, no s'han pronunciat.
Gràcies, Judit. També en clau política, el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, ha reiterat al Partit Popular la seva negativa a investir el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
En una reunió aquest dilluns, Esteban ha traslladat a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que no hi ha marge perquè els bascos donin suport a la investidura. Esteban ha remarcat que el Partit Nacionalista Basc ja ho va manifestar des d'un principi per la presència de Vox en aquesta equació de la investidura i també per la recent actitud dels populars davant l'amnistia o l'ús de les llengües cooficials a la Cambra Baixa. Gamarra ha opinat, en canvi, que és un error que el PNB rebutgi els pactes oferts pel PP, que assegurat són beneficiosos per a tothom.
I més qüestions, perquè Felip VI ha rebut aquest dilluns a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la primera audiència entre la corona i el consistori de la ciutat en 17 anys.
La reunió ha tingut lloc a les 12 al Palauet d'Albéniz, a la muntanya de Montjuïc, i ha durat gairebé una hora i mitja. Fons municipals han explicat que la trobada ha transcorregut en un to cordial i que aquesta marca la recuperació de la normalitat institucional entre les dues parts. Comuns, Esquerra i Trias per Barcelona han carregat contra aquesta trobada. Escoltem el regidor dels Comuns, Jordi Martí, i també la regidora d'Esquerra, Elisenda Alemany.
Les relacions institucionals em sembla que ha de ser entre totes les institucions, i per tant, doncs, el senyor Collboni vol veure amb el rei, doncs molt bé. No sé exactament quin abast i quines millores això poden significar per la ciutat. Recordaria el senyor Collboni que Barcelona ha estat majoritàriament una ciutat republicana.
7 anys després que cap alcalde agenollés Barcelona davant d'un rei, ho farà aquest alcalde que els comuns diuen que és un alcalde progressista. Confirmem que serà la primera vegada que aquesta ciutat, coneguda com una ciutat defensora de drets i llibertats, s'agenolla davant d'un rei que té el seu pare fugat.
Recordem que el socialista Jordi Hereu va ser l'últim alcalde en assistir a l'audiència amb el rei, aleshores Joan Carles I, va ser l'any 2006.
I atenció també a aquesta notícia, perquè el Departament d'Interior ha decidit expulsar del cos els 6 Mossos d'Esquadra condemnats per una agressió racista. La conselleria tanca així l'expedient disciplinari que va obrir els 6 agents quan es va publicar l'àudio gravat per la víctima i que ha servit per condemnar-los a un any de presó i 6 mesos d'inhabilitació. Ens ho explica tot plegat el nostre company Pau Massip. Què tal, bon dia?
Bon dia. La decisió no serà immediata i es farà efectiva un cop Interior rebi la sentència per escrit. Llavors, el departament afirma que els retirarà la condició de funcionaris i, per tant, no podran exercir com a Mossos d'Esquadra. Interior dona així per tancar l'expedient disciplinari que els va obrir quan va conèixer l'àudio dels fets gravat per la víctima i que ha acabat amb la condemna dels 6 agents per agressió amb agreujant per racisme. Amb l'expulsió dels 6 Mossos condemnats, el departament diu que tanca l'expedient que els va obrir i amb el que van prendre mesures cautelars com separar-los i enviar-los a treballar a llocs on no estaven en contacte amb els ciutadans. La decisió arriba després de l'acord que les defenses dels Mossos van tancar els jutjats ahir, en què els inhabilitaven durant mig any i els condemnaven a un any de presó que no hauran de complir si fan un curset d'igualtat i no discriminació. Els agents igualment hauran de pagar una indemnització de 80.000 euros a la víctima, un jove negre de 20 anys a qui van insultar, agredir i escopir durant un desallotjament a Sant Feliu Sasserra, al Bages, el gener del 2019.
Gràcies, Pau. D'altra banda, l'Audiència de Barcelona ha tancat la investigació policial als 5 agents de la Policia Nacional acusats de disparar la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. El tribunal confirma el processament als 5 agents i també al manifestant independentista que està acusat d'atemptat a l'autoritat.
Els magistrats confirmen que jutjaran a l'escopeter i també els agents que formaven part de la cadena de comandament i que, per tant, creuen que són els responsables de l'operatiu i de les càrregues que van acabar amb el tret de bala de goma que va buidar l'ull al manifestant independentista. Els magistrats confirmen que els agents de la Policia Nacional van tenir diverses reunions els dies previs al referèndum i van anar a inspeccionar els accessos i la ubicació dels col·legis on es votaria. Ara les dues parts podran presentar les seves al·legacions per anar ja a judici.
I relacionat encara amb aquesta qüestió, Irídia ha alertat del risc que una eventual llei d'amnistia que es tramiti al Congrés pugui deixar sense investigar i enjudiciar els agents de les forces i cossos de seguretat de l'Estat implicats precisament en les vulneracions que van produir-se l'1 d'octubre i pugui deixar les persones afectades sense un recurs efectiu.
L'entitat que defensa els drets humans ha advertit que la tortura i altres tractes inhumans i degradats no són amnistiables d'acord amb el dret internacional dels drets humans. Irídia exerceix l'acusació popular en els dos procediments oberts a Barcelona, així com la particular en representació de 13 persones afectades, entre les quals, com parlàvem ara, Roger Espanyol.
I atenció, aquesta notícia de veritat que fa molta fredat tot plegat, eh? Una vintena de noies menors d'edat i d'alumnes d'un institut de Badajoz han denunciat la difusió de fotografies seves creades amb intel·ligència artificial on surten despullades. La Fiscalia de Menors ja ho investiga després de rebre la denúncia d'una de les mares.
Segons la denúncia, alguns nois, també menors d'edat del mateix institut, han agafat fotografies de les seves companyes i amb aplicacions d'intel·ligència artificial les han despullat i han penjat les imatges a les xarxes socials i les han fet córrer també per grups de WhatsApp. El delegat del govern d'Extremadura ja ha dit que el cas està a mans de la Fiscalia, que ho investiga, i, de fet, la Policia Nacional ja hauria identificat a diversos menors per a la suposada implicació en la creació i difusió d'aquestes imatges.
I un home de 43 anys està detingut acusat d'haver matat la seva parella a Tarragona. Els fets van tenir lloc cap a les 5 de la tarda d'ahir, quan el 112 va rebre una trucada que alertava de la mort de la dona.
Quan els serveis d'emergència s'hi van personar, van confirmar el decés. Posteriorment, l'anàlisi forense va detectar signes de criminalitat en el cos de la dona morta. És per això que aquest dilluns els Mossos d'Esquadra van detenir la seva parella com a presumpta responsable de l'assassinat. El Departament d'Igualtat i Feminismes ha condemnat el feminicidi, que, si es confirma, deixarien 12 les dones mortes aquest any a Catalunya a mans de les seves parelles.
A més, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una dona amb discapacitat al centre d'atenció primària Drassanes de Barcelona.
La víctima ha denunciat que els fets van passar dins del centre sanitari i la dona ha explicat que un jove la va abordar a la sala d'espera i li va demanar el telèfon. Com que la víctima no li va donar, l'individu la va seguir fins a un ascensor on li hauria fet tocaments. Un cop fora del recinte, l'hauria tornat a agredir sexualment.
I a tot plegat, ens toca explicar-vos que la reforma de la llei del només sí és sí ha reduït la condemna a més d'un miler d'agressors sexuals, segons les dades recollides pel Consell General del Poder Judicial. Des de l'entrada en vigor de la llei fins a l'1 de setembre, 1.205 persones han vist com rebaixaven la seva pena.
Això representa que s'han reduït una de cada tres condemnes. Aquestes decisions també han suposat que 121 agressors sortissin de la presó. A Catalunya, la reducció de penes ha beneficiat 126 agressors sexuals i 9 persones han pogut sortir del centre penitenciari gràcies a la reducció de la seva condemna.
I 6 de cada 10 casos que arriben a la unitat d'atenció a les violències vers la infància i l'adolescència de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron els han derivat professionals sanitaris. D'aquests casos, el 40% s'han detectat en consultes d'atenció primària. Per ajudar a identificar millor possibles casos de violència física i sexual contra infants i adolescents, expertes d'aquesta unitat imparteixen aquest dimarts una formació dirigida als professionals sanitaris.
Més d'un centenar de professionals assistiran en aquestes jornades. Especialment van adreçades als equips de pediatria, infermeria i treball social de l'atenció primària, que són els que tenen un contacte més freqüent amb els infants i també amb les seves famílies. Un dels objectius principals d'aquesta formació és agilitzar la detecció dels casos.
Canviem de qüestió i entrem en plan econòmic. El govern ha xifrat en gairebé 22 milions d'euros el dèficit fiscal del 2021, dada que equival al 9,6% del producte interior brut. Es tracta d'un màxim històric.
Segons càlculs del govern, els catalans van aportar més del 19% dels ingressos, mentre que només es va rebre el 13% de la despesa. La consellera d'Economia, Natàlia Mas-Guix, denuncia un ofec deliberat de l'Estat a la Generalitat.
Un ofec sostingut perquè, com hem vist, des de l'any 1986 la mitjana del dèficit fiscal és d'un 8,1% del PIB. Va oscil·lant, ho hem vist en el gràfic, 7, una mica superior al 10, però en aquesta mitjana de 35 anys en el 8,1% del PIB. Per tant, fa més de 35 anys que patim aquesta situació des de que tenim dades disponibles.
La consellera també ha detallat que aquest dèficit suposa al voltant del 50% del pressupost del govern i ha remarcat que limita la despesa de salut, educació, serveis socials i també infraestructures.
I la Cambra de Comerç d'Espanya ha elevat la previsió de creixement d'aquest any fins al 2,1% davant les estimacions de l'1,9% de maig passat, en línia amb els darrers càlculs elaborats en altres organismes com la Comissió Europea i l'OCDE.
No obstant això, però, de cara al 2024, rebaixa els seus càlculs en 6 dècimes de baixa fins a l'1,7%. La millora d'aquest 2023 es deu a una demanda domèstica més robusta de l'esperada, que podria contribuir en més d'un punt al creixement del PIB de l'any davant els 0,3 punts percentuals de les darreres previsions, gràcies a la resistència mostrada pel consum de les llars, que presentarien un creixement nul davant la taxa negativa prevista inicialment.
I Protecció Civil farà un simulacre de risc químic activant les sirenes i les alertes al mòbil aquest dimecres 20 de setembre al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre a les 11 del matí.
D'aquesta manera recuperen les proves de sirenes que no es feien des de l'any 2019. A més, es testejaran les 12 noves sirenes que s'han instal·lat des d'aleshores, de les 49 totals que hi ha a la demarcació. Protecció Civil calcula que el simulacre arribarà a 200.000 persones, tot i que la ciutadania no s'haurà de confinar. Sí que ho faran algunes escoles de manera voluntària. Des de la Generalitat insisteixen a configurar el telèfon mòbil per rebre els avisos d'emergència.
Altres qüestions. La sequera està fent estralls a tot arreu i una prova d'això són els boscos de la conca mediterrània que estan entre els que es troben amb més risc de morir de tot el món.
Ho apunta un estudi liderat pel CREAF, un organisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha establert un nou mètode per saber quins boscos de tot el món són més vulnerables a la falta d'aigua. A partir de les dades que n'han extret, s'ha arribat a la conclusió que els boscos amb més risc de morir per sequera es troben a la conca mediterrània, també al sud d'Austràlia i al nord-est de l'Amazònia dels Estats Units.
I encara sobre medi ambient, atenció, perquè s'ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica als 40 municipis de la conurbació de Barcelona. La situació s'ha donat a causa d'una intrusió de pols africana que està afectant el nord-est de la península Ibèrica des de dissabte.
El govern ha demanat a la ciutadania que prioritzi per tant l'ús de transport públic i a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos. El govern també recomana als municipis la reducció o aturada de les activitats o obres amb materials que generin pols.
Més temes. El jutjat contenciós administratiu ha suspès definitivament el concurs d'oposicions per ocupar la plaça de superintendent de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat a l'espera que acabi el procés judicial en què un altre jutge està investigant si va haver-hi favoritismes.
Les oposicions estaven suspeses cautelarment des de l'abril per la denúncia d'un sindicat policial. En paral·lel, l'aspirant a superintendent, que va perdre les proves, va denunciar el cas per la via penal per un presumpte cas de tràfic d'influències de l'excap de la policia i guanyador de la plaça, Ramon Dosaigües, i de l'exregidor Pepe Castro.
Amb mobilitat, el transport públic de Barcelona estarà obert tota la nit durant les festes de la Mercè des del divendres 22 a les 5 del matí fins al dilluns 25 de setembre a les 12 de la nit.
Transports Metropolitans de Barcelona reforça i adapta els horaris a causa de les nombroses activitats programades al carrer. En concret, hi haurà més trens a totes les línies convencionals i a les franges horàries d'última hora s'ampliarà l'oferta un 33% respecte de l'habitual. Al seu torn, a Ferrocarrils hi haurà servei interromput les nits del 22, 23 i 24 de setembre. A més, la línia 150 de bus també es reforçarà per les activitats programades a Montjuïc amb un interval de pas d'entre 5 i 6 minuts. I ja que parlem de mobilitat, Joan, informem que està restablerta la circulació de trens a la R4 de Rodalies. Renfe informa, això sí, normalització progressiva d'horaris i les freqüències dels trens.
També us informem en aquesta hora que el Departament de Territori reforça a partir d'aquest dimarts 19 de setembre la línia de bus express E6 que uneix Vilafranca del Penedès i Barcelona. I precisament ens quedem a Barcelona perquè la segona fase de les obres de reforma de la Via Laietana, iniciada aquest setembre i que finalitzarà el juliol del 2025, obligarà a desviar i recol·locar nombrosos serveis del subsol.
Es tracta d'una de les intervencions de serveis de més complexitat que s'han fet a la ciutat els últims anys i que afectarà les conduccions d'aigua, llum, gas, telecomunicacions i col·lectors també d'aigües pluvials. Mentre durin les obres des de la plaça d'Antoni Maura fins al passeig Colom, l'Ajuntament ha introduït i introduirà alguns ajustos als semàfors de gir i passos de vianants per millorar la circulació de vehicles a la zona. De fet, les obres han provocat importants embussos ja en determinades zones.
I també us expliquem a aquesta hora que un arbre d'uns 5 metres d'alçada ha caigut aquest dilluns a la tarda cap al número 41 del carrer Riera de Sant Miquel del districte barceloní de Gràcia davant l'escola Josep Maria Jujol.
Pràcticament la meitat de l'arbre s'ha desplomat sobre un grup de bicicletes aparcades davant del centre educatiu. Segons ha informat l'Ajuntament, no hi ha hagut danys personals i el Servei de Parcs i Jardins s'encarregarà ara de treure les restes i de determinar la causa d'aquesta caiguda. Cal recordar que el 3 d'agost passat una palmera va caure al barri del Raval i que va matar una jove que en el moment dels fets passava per aquest indret. Una investigació externa encarregada per l'Ajuntament no va trobar cap causa clara dels fets.
I la cinquena temporada d'Horrorland ha començat a escalfar motors a Vilassar de Dalt, concretament al Parc Aquàtic d'Illa Fantasia, on es fan els càstings d'actors professionals que estiguin familiaritzats en l'art de l'ensurt i la improvisació. Espantadors i personal per les botigues, restauració, accessos i neteja.
En total s'han rebut més de 600 candidatures, algunes de les quals d'aspirants de fora de Catalunya, Un rècord per aquest cinquè aniversari, tal com ha reconegut el director del certamen, David Moreno. Entre aquest dilluns i dimecres es faran diverses proves tant al matí com a la tarda per cobrir les 240 vacants que necessita Horrorland per a una edició que enguany s'allarga 3 dies més. Així que, professionals de l'ensurt...
Diuen que s'hi han presentat, Rafa, també alguns membres del Congrés dels Diputats. No han tingut sort, veurem amb els traductors.
I jo vaig també, jo m'apunto.
Sí, t'hi apuntes, eh?
Com a locutor expert en l'art de l'ensurt, la improvisació i espantar.
Va, la setena edició del Brainfield Fest, el festival que impulsa la creació i difusió audiovisual sobre qualsevol aspecte relacionat amb el cervell, es celebrarà del 13 al 17 de març del 2024 a la seva seu habitual del CCCB.
L'organització del festival ha decidit ampliar la convocatòria i incorporar dins el Premi Soletura una competició de llargmetratges. Així, doncs, el festival premiarà el millor llargmetratge amb 3.000 euros. El Brain Festival està organitzat conjuntament per la Fundació Pasqual Maragall i Minimal Films. El certamen també ha anunciat que Elena Subirà s'incorpora com a directora executiva del festival.
Gràcies, Xavi. Gairebé 35 minuts que passen de les 8 del matí. Anem cap als esports.
La caravana.
I en plan els sortidors, destaquem avui que continua la guerra oberta entre la Federació Espanyola de Futbol i la majoria de les jugadores de la selecció espanyola. Anem a pams, Anna.
Sí, divendres la nova seleccionadora femenina, Montse Tomé, havia de donar la llista de jugadores convocades pels dos primers compromisos de la selecció a la Lliga de les Nacions, però aquesta llista no es va donar. De fet, 39 jugadores van signar un comunicat on anunciaven que no estaven disponibles i demanaven canvis de la federació. Explicaven que els canvis fets fins ara, sense Rubiales ni Vilda, eren insuficients i que no se senten que estan en un lloc segur. Aquest comunicat, recordem que no el van signar ni Atenea del Castillo ni Clàudia Zornoza, que al cap de poc van anunciar que es retirava de la selecció. Això, Zornoza. Doncs bé, ahir, a 4:15, la nova seleccionadora va donar aquesta llista de convocades i Tomé va cridar a 20 de les jugadores que van renunciar al combinat. Les jugadores van respondre ahir a la nit amb un altre comunicat on reiteraven la seva voluntat de no ser convocades, afegien que no havien comunicat a ningú de la federació el seu canvi de postura, tot i que Tomé diu que sí que ha parlat amb les jugadores i que estudiarien prendre mesures legals. A més, s'aferraven a l'article de la FIFA que indica que les jugadores no estan obligades a anar amb la selecció si no han estat prèviament avisades amb 15 dies d'antelació. I què hi diu el govern? Doncs el president del Consell Superior d'Esports, Víctor Francos, ha dit aquesta nit al Larguero de la SER que si les futbolistes no acudeixen a la convocatòria, el govern haurà d'aplicar la llei que obliga les jugadores a anar a la selecció i considera un delicte molt greu no fer-ho. Tot i així, Víctor Francos espera que es trobi aviat una solució. I bé, com dèiem els titulars, en aquesta llista de convocades no hi figura Jennifer Hermoso. La seleccionadora, de fet, ha explicat que no l'ha cridat per tal de protegir-la.
Estamos con Jenny en todo y con todas las jugadoras. Creemos que la manera de ayudarlas es estar cerca de ellas, escucharlas. Y bueno, yo que soy la máxima responsable, tanto como mi staff, hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así. Entonces, bueno, contamos con Jenny.
I Jenny Hermoso, en el comunicat d'aquesta nit, ha dit: protegir-me de què? O d'aquí? Les jugadores fa mesos que busquem protecció dins de la federació, però no n'hem trobat. De fet, són les mateixes persones que ens demanen confiança les que han teixit una llista convocant a jugadores que han demanat no ser cridades. Jennifer Hermoso ha deixat clar que res ha canviat i que aquesta llista és una altra estratègia de divisió i manipulació per intimidar i amenaçar-les amb repercussions legals i sancions econòmiques. Jenny també ha qualificat de lamentable aquesta situació i ha volgut mostrar el seu suport a les seves companyes.
Això sí que seria Horrorland.
Bueno, és que la Federació Espanyola ja és una envia això, molta gent cap a Horrorland,
sí,
a buscar treball.
Això. Professionals de l'ensurt.
De l'ensurt, per les botigues.
Davant d'aquesta situació i després de la llista d'ahir, s'espera que les jugadores convocades amb la selecció absoluta es presentin, però aquest dimarts a Madrid, eh?
Sí, les jugadores han consultat amb els seus representants legals i els han traslladat que no tenen escapatòria, almenys de moment, motiu pel qual s'hauran de presentar aquest migdia a Madrid, a la ciutat esportiva de Las Rozas. També es dona la possibilitat que les jugadores com Laia Aleixandri o Lucía García, que es troben a Manchester, o Esther García, que es troben a Nova York, no hi arribin a temps. Si les convocades no assisteixen a la crida, la infracció es consideraria molt greu i les conseqüències podrien passar per multes econòmiques, de fet, altes, i fins i tot per la retirada de la llicència esportiva.
Repassem, doncs, si et sembla, ara més concretament, aquestes possibles sancions en cas de no compareixença, Anna.
Sí, la situació seria complicada per les jugadores, perquè anar a una convocatòria no és un dret, sinó un deure, i la llei de l'esport, tant la que ha entrat en vigor aquest mateix any com l'anterior, contempla la renúncia a anar a la selecció com a infracció molt greu que pot arribar a comportar sancions esportives i econòmiques. Això podria comportar multes econòmiques d'entre 3.000 a 30.000 euros i una retirada, com dèiem, de la llicència esportiva de 2 a 5 anys. Així que veurem què acaba passant avui. Recordem que dijous les jugadores han de viatjar fins a Göteborg perquè divendres jugarien el primer partit contra Suècia.
I en clau futbolística... Deia, Rafa,
deia que és impossible que arribin. És que no se'ls ha avisat prèviament, no els ha donat... S'han d'avisar amb 15 dies d'antelació, segons especifica el reglament. Ningú club tenia una notificació. Es van assabentar ahir en la roda de premsa de la Marta Tomé. Algunes estan a Manchester o a Nova York. A Manchester encara, però de Nova York no arriben. És a dir, és un despropòsit tot
plegat. Veurem què acaba passant.
No sabem què esperen fent aquesta convocatòria ahir. No sabem ben bé què...
Posar-les al límit.
Sí, exacte.
És un òrdago.
Demostrar que són rebels. Sí.
Dèiem, va, en clau futbolística, com està el Girona, que continua en estat de gràcia i suma la seva quarta victòria consecutiva a la Lliga. Els de Mitchell continuen invictes i ahir van guanyar el Granada per 2-4.
Sí, el Girona no s'atura i, tot i demostrar-ho en resultats, també ho demostra en el joc. La primera part d'ahir van ser els millors minuts de la temporada i també es podria dir que de l'era Mitchell, els gols de Chihankov, Savinho i de David López van permetre que el Girona marxés al descans amb un 3-0 al marcador. A la represa, els locals van intentar maquillar el resultat, van posar-se 2-3 al marcador, però Jan Couto va tranquil·litzar l'afició blanc i vermella amb una diana que va sentenciar el 2-4. Escoltem l'autor del tercer gol, David López, que marxa molt content de Granada.
M'agrada molt l'equip, m'agrada la forma d'arribar a dalt, m'agrada la reacció després d'haver encaixat els dos gols, no s'ha reposat i no s'ha quedat enrere. Estem fent bones coses, estem uns bons punts, però el joc acompanya i estem en bona dinàmica.
El Girona, per tant, que continua fent història, en 5 jornades ja té més d'un quart de la permanència feta, continua invicta i amb 13 punts de 15. El proper compromís dels blanquivermells és aquest dissabte a les 2 del migdia contra el Mallorca Montilivi.
D'altra banda, el Barça debuta aquesta nit a la Champions contra l'Anvers de Bèlgica a Montjuïc en un partit capdalt pels de Xavi Hernández. L'objectiu és classificar-se almenys pels vuitens de final, una fita que no aconsegueixen des de fa 2 anys.
El tècnic agarenc Xavi Hernández i el migcampista Oriol Romeu van comparèixer ahir al migdia en la roda de premsa prèvia el partit per tal de donar detalls sobre aquest maig. Xavi va reafirmar-se en l'objectiu d'intentar fer un pas endavant respecte als resultats aconseguits els anys anteriors.
Passar de grup i després ja en parlarem, però hem d'estar a vuitens de final en aquell bombo. Aquest és l'objectiu principal. Portem 2 anys sense fer-ho, per tant, l'objectiu i el llistó en aquests moments, després quan arribem a vuitens en parlem, però l'objectiu principal és anar pas a pas i aquest ara mateix és l'objectiu clar.
I ara escoltem Oriol Romeu, que assegura que l'equip està il·lusionat.
La sensació és d'optimisme, de voler d'alguna manera fer un bon any a Europa, de voler arribar a competir millor del que s'ha fet els últims anys. Crec que és un objectiu no només dins la plantilla, sinó també del club, de poder ser un dels clubs que arriba a fases finals i competir d'una manera òptima contra equips top dins a nivell europeu. Jo crec que la plantilla està feta per això i estem preparats per a donar un pas endavant.
I avui no hi veurem a Ronald Araujo, tot i que el defensa ja ha retornat als entrenaments amb l'equip, encara no està recuperat al 100% per debutar aquesta nit, però per contra ho farà dissabte a Montjuïc en el partit de Lliga contra el Celta.
I novetats en el cas de la difusió no consentida d'un vídeo sexual d'una menor que involucra un jugador del Madrid Castilla i a 3 més de categories inferiors del mateix Club Blanc i que van ser detinguts la setmana passada. El Tribunal Superior de Justícia de Canàries ha informat que hi hauria una segona víctima.
És a dir, una segona dona que hauria estat gravada sense el seu consentiment i que aquest vídeo s'hauria compartit a altres persones. El jutjat d'instrucció que porta el cas prendrà declaració a les dues víctimes de la difusió d'aquest vídeo sexual i després citarà els denunciats per tal que declarin.
I en waterpolo, el Sabadell i el Mataró s'enfrontaran en la final de la Copa Catalunya Masculina.
El Sabadell s'ha classificat per la final després de superar el Mediterrani per 19-11 i el Mataró després de guanyar el Terrassa per 16-7. La gran final arrencarà 16:45 de la tarda des de la piscina Joan Serra de Mataró, però abans, a les 5 de la tarda, Mediterrani i Terrassa jugaran la tercera plaça.
Gràcies, Anna. 2 minuts i ja arribem a 8:45 del matí. Anem a la cara B. Caravana, busquem la cara B de l'actualitat. I precisament com que busquem aquesta cara B de l'actualitat, saludem Núria Rosca de matí. Núria, què ens expliques avui?
Mireu, doncs avui per començar la cara B ens fa viatjar fins a Itàlia. No sé si ho veieu, que cada dia viatgem una miqueta en aquest estudi, eh?
Sí, està molt bé.
Concretament viatjarem fins al restaurant Gente di Mare, situat al nord-est de l'illa de Sardenya.
Es menja molt bé.
Fem una cosa, ambientem la notícia i ara en parlem.
Va, som-hi. Molt fan d'Itàlia, ja ho saps, eh?
Sí, i d'aquesta cançó també,
també,
eh?
També.
Doncs res, aterrats a Itàlia i arribats a aquest restaurant, avui us vull explicar que a les últimes hores una turista suïssa s'ha fet viral a les xarxes després de demanar per sopar una llagosta i retornar-la al mar. Ai. Aquest seria el titular. Ara en parlarem.
Compte amb això, eh?
Sí, sí, clar, sí. Però retornar-la viva, eh?
Ah, va, clar, o sigui, mireu. No la closqueta, eh?
No.
Perdona, la closqueta seria contaminació.
Se l'ha menjat.
No, és que se la va menjar i van anar tirant les closques.
Clar, clar, mireu, anem al detall de tot plegat. Segurament els nostres oients sabran que antigament, i potser no tan antigament, era molt habitual anar a una marisqueria o un restaurant de luxe i trobar-se una peixera amb llagostes sí. i altres crustacis vius. De fet, crec que encara existeix.
Encara n'hi ha, encara n'hi ha.
Per la Costa Brava n'hi ha molt.
Què pieza quiere?
Que poc vas al Botafumeiro, Núria.
Sí, clar, la cartera no dona per més. Escolta'm, d'aquesta manera, quan el client escollia la peça o escull la peça que vol menjar, el cuiner va a la peixera amb unes pinces, l'agafa i després la cuina al gust del client. Fins aquí sabem del que parlem.
Sí.
Clar, la qüestió és que el restaurant del que us parlava a l'inici, el Gente di Mare, encara manté la tradició de fer-ho així. El tema, però, és que un dia normal de servei, una turista suïssa que estava de vacances a l'illa amb el seu marit va triar un dels exemplars de la peixera, que era una llagosta per sopar. Mira, bon gust, no? Fins aquí tot mig normal. La sorpresa, però, va venir després, quan aquesta dona va demanar que posessin la mateixa llagosta, que pesava un quilo, per cert.
Sí, un quilo de llagosta, eh? Déu-n'hi-do,
eh? El que devia costar...
Era la dona de Bruce Wayne.
Sí, sí, és a dir, aquesta dona demana la llagosta, que pesa un quilo, i després demana que li posin una galleda.
Ai.
Val? Ah. Un desig que, com és evident, se li va concedir, perquè mentre es pagui, doncs fes el que vulguis amb la llagosta, i que va portar la dona a acariciar-la suaument durant una estona. Es veu que també li va parlar, la va calmar, tranquil·la,
molt
i després la va retornar al mar.
Veus, tranquil·la que no et menjo avui.
Exacte. I res, aquesta és una escena curiosa, ja que en aquest tipus de restaurants entenc que no estan acostumats a que els clients demanin una llagosta i la tornin.
Dubto.
Se la mengen, no, en principi.
I aquí veig un dèficit, que és... O sigui, si tens pasta, perquè estàs demostrant que tens pasta gansa, compra tota la peixera aquella.
I retorna-la.
I retorna-la tota. O sigui, tu selecciones...
La peixera, eh?
Una.
Al mar.
Va. Directament, no?
Tu, home, i la resta...
La taula al mar.
La resta es deixes morir per la ingesta de la resta de mortals del restaurant? No, escolta. No.
Bé, és
jo el
una...
que vull saber és quan trigarà la llagosta...
A tornar a la peixera.
A tornar a la peixera.
Sí, sí, sí. Clar, és una petita acció, potser insignificant, però la notícia s'ha fet viral, és evident, en qüestió d'hores, i com sempre ha portat moltes reaccions. Hi ha aquells que estan a favor de l'acció d'aquesta dona i d'altres que estan en contra. No sé què en penseu vosaltres.
Jo en contra.
En contra, eh?
Mira, jo ho estàs explicant, Núria, i jo és que soc molt fan dels Simpsons. Hi ha un capítol dels Simpsons que va sobre això, exactament.
Ah, sí?
Sí, sí, en Homer Simpson cria una llagosta i li agafa tant carinyo que no se la menja.
Perquè la mira fixament, la mira als ulls.
Pincites, li diu.
I mig s'enamora,
sí,
sent
sí,
una
sí,
tendresa.
Sí, sí, sí. En
fi. No ho sé, a mi no em sembla malament. Jo no ho faria, però...
Jo me la menjaria, també t'ho dic.
És com la paella, que si tu te l'emportes a casa l'has de retornar, i la galleda després la...
No es va moure d'allà, la galleda.
Ah.
És a dir, és com si tu estiguessis en un restaurant, demanes la llagosta i dius, no me la vull menjar, posa una galleda. I li parles, la cuides...
Escolta,
hi ha persones per tot.
És que l'estaron està al costat del mar, no? Jo he vist imatges,
per tant, ella
ho va portar i ja el cambrer, flipant,
clar,
li va dir, bueno, la galleda com a mínim no la tiri.
La llagosta ha tornat a casa seva.
Veus?
Esperem que no torni mai més a una peixera.
Sí. Per cert, per qui vegi el vídeo, que el vídeo està a les xarxes, veurà que les llagostes nedaven ràpid.
Home, clar, han d'escapar.
No tenia ni idea, però va rapidíssima.
En general, no, però aquesta sí.
Aquesta
va veure la llum.
La llum de les llagostes. Sí, sí. Va, més cosetes, Núria.
Va, sí, canviem de tema radicalment i ara ho fem per parlar del nou programa de TV3, Clímax.
Hi ha qui tira like a les destacades i els que directament les responen intentant caure en gràcia. Hi ha qui es fon els dits al mòbil intentant fer maig i els que prefereixen el joc de miradetes al tren o a qualsevol bar. Hi ha qui lliga a la uni, a la feina o passejant el gos al parc. Per haver-hi, hi ha qui fins i tot ha lligat als espais de Twitter.
Quin cringe, no?
Total. Si tens entre 18 i 30 anys i vols conèixer gent...
N'heu sentit a dir alguna cosa d'aquest programa de TV3?
Ni idea. A mi m'ho estàs explicant ara mateix.
Bé, doncs per això us ho explico, eh? Fa només uns dies que TV3 va anunciar l'arribada d'un nou programa. Es tracta d'un show juvenil, d'un concurs de cites que presentarà Núria Marín, sabeu, la presentadora de Caza Mariposas, de Telecinco.
Ah, sí, aquesta és graciosa, aquesta.
Molt, sí. I ho fa molt bé, la veritat. I res, i arriba a la cadena després de molts i molts anys sense que n'hi hagués un d'igual, i s'estrenarà a principis d'octubre, val? Recordem que sí que es va emetre Amor a primera vista.
Home,
fa
molts
anys.
Quin clàssic.
Llavors, fins al moment no s'havia fet
una cosa. Això va sortir de Canal 9, eh? Canal 9.
De Canal 9,
va sortir Valenciana.
Sí, imagina't, eh?
Després de Tòmbola, eh?
Després de Tòmbola, les grans aportacions de València a la televisió mundial.
Ja hem dit Tòmbola i mira com està Sílvia Muñoz.
Tòmbola, clar, perquè Sílvia Muñoz li agrada d'aquestes coses històriques.
Sí, és així.
Però i què serà? Ara ho explicaràs, de què va?
Sí, home, sí, clar.
Sí. Llavors, contextualitzada la notícia, que sapigueu que ara TV3 ha anunciat que té els càstings oberts, val, per trobar els protagonistes d'aquest nou programa. Val. I com que us interessa molt el que us explico, sí, us preguntareu, i com han de ser els aspirants a concursar en aquest show juvenil? Doncs joves, mira, em sap greu per en Joan i en Rafa i en Xavi Toscano.
Ja, perdona, que no et sàpiga greu.
Joves d'entre 18 i 30 anys, dic que em sap greu per vosaltres perquè teniu més de 30 anys. Estic dins. Podeu aspirar.
No, així, et sap greu la nostra...
No, que no hi pugueu participar.
Mira Jordi Carretero, que li interessa, això.
Va. Com us deia, joves d'entre 18 i 30 anys que vulguin trobar l'amor o simplement conèixer gent.
Ah,
val? Per si tenim algun oient interessat en el tema, li explico una miqueta com funcionarà el programa. Val. Cada diumenge a la nit, aquest espai televisiu comptarà amb una persona protagonista amb ganes d'enamorar-se. És a dir, tu, si vas allà, has de tenir la intenció d'enamorar-te o, si més no, conèixer algú.
Clar, si no, quina gràcia, no?
No, clar, si no, no hi vas, així, eh? No ens facis perdre
els. Si no, vés a First Dates.
Ara.
Clar, a veure, First Dates. Quina diferència? Jo estic pendent de la diferència.
Granjero,
mira, us continuo explicant. Aquesta persona amb ganes d'enamorar-se se li presentaran tres perfils anònims per tenir-hi cites a cegues. D'acord? Fins aquí, tot normal. Si no fos perquè en aquestes cites no podran parlar.
Home,
val?
Com?
No poden parlar.
I què han de fer?
El tacte.
En aquest cas, la persona protagonista, és a dir, la que té intenció d'enamorar-se, haurà d'arriscar-se i escollir amb qui voldrà tenir la cita presencial després de tenir aquestes cites a cegues sense parlar. I entenc que ara us esteu preguntant, i com escollirà la cita si no hi pot parlar? Ah. Doncs senzill, el protagonista, en comptes de parlar amb les seves cites, parlarà directament amb l'entorn dels pretendents. És a dir, anem a posar un exemple. És com si Anna Closa es presenta al programa per conèixer gent.
Perfectament.
Sí? I Rafa Sanahuja, Joan Trias i Xavi Toscano són els seus pretendents.
Perfectament.
Llavors, l'Anna Closa no, és a dir, no parlarà amb vosaltres per descobrir com sou, sinó que parlarà amb mi, per exemple, perquè sóc la germana fictícia de Joan Trias.
Però ens veu com som?
M'he explicat.
Ens veu com som nosaltres o no?
A vosaltres només us veu, però no pot parlar ni res. És a dir, com si fóssiu un maniquí.
Val.
Val? Llavors, l'Anna el que farà serà parlar amb mi, perquè sóc familiar vostre, i a partir d'aquí decidirà amb qui vol tenir una cita presencial. És una mica rebuscat, però crec que m'estic explicant bastant.
Sí, i és xulo, eh? Jo crec que generarà dinàmiques, això.
Clar. Llavors, parlarà...
Perdó, de conèixer el cunyat abans que...
Uf, clar,
per això és molt important.
T'enamores a través del cunyat, eh?
Molt... Com que no s'enamori del cunyat, directament.
Aquí també hi pot haver connexions, potser, en aquest cas, de l'Anna Closa, amb un familiar i no amb la cita.
Exacte,
alerta. Llavors, xerrarà amb les seves mares, amb els seus pares, veurà com d'ordenades fins i tot estan les habitacions dels pretendents, o fins i tot quins són els seus gustos musicals. És a dir, per exemple, aquesta persona en qüestió tindrà accés a la llista de Spotify dels seus pretendents. I a partir d'aquí serà la informació que li doni l'entorn la que farà decidir aquest noi o noia amb qui vol tenir la cita presencial.
Val, ja perquè quedi clar, eh? És com un Tinder... No? On veus la fotografia,
només... De fet, aquest show neix dels creadors de TinderCat.
Clar, imagina't. Veus?
Sí. És com una mena de Tinder...
Però aquí... real,
sí,
no?
Real, sí.
Sense que no sigui virtual, vaja.
Doncs jo crec que farà fortuna, això.
Sí, jo penso que sí.
Si el càsting és bo i dona joc i tal, a la gent li encanten aquestes...
Per cert, ara deies el càsting, qualsevol oient, qualsevol persona que estigui interessada a presentar-se, només ha de tenir entre 18 i 30 anys i s'ha d'inscriure en un formulari que està a les webs de la corporació.
Escolta'm.
A partir d'aquí...
Llavors, això és a l'octubre, eh?
A l'octubre, correcte. Tens ganes,
Anna, et veig interessada, sí.
En veure-ho, sí.
En presentar-t'hi no, eh?
En presentar-ho ja no. Ja no
i a més, crec que la franja que han escollit els diumenges a la nit està molt bé.
Sí.
No? Perquè sempre estàs una mica més apagat, perquè dilluns torna a començar la rutina, doncs mira, no? Una mica l'estil Supervivientes.
Està bé.
Res, abans d'anar a la música us volia preguntar què en penseu de que TV3 aposti per aquest tipus de formats.
Jo crec que està bé.
Sí, no?
Mira, que aposti pels joves està molt bé.
Això és entreteniment, no valdrà per res.
Potser ja...
Ningú s'enamorarà de ningú.
I potser ja li tocava a TV3 buscar franges... En parlem cada divendres, amb en David Vidal i en Marc Andreu, que li tocava buscar franges més juvenils a la cadena i potser així ho aconsegueix.
I presentat per Núria Marín, res pot anar malament, perquè la veritat és que és una estrella, aquesta noia.
Anem a la musiqueta?
Sí, va, i avui la notícia musical ens la porta Laura Pausini. Jo t'esperaré hasta el fin. Laura la Pausini. Cosa va d'Itàlia, eh?
Sí, ho fas així amb el cap, amb Laura Pausini, o no?
A mi m'encanta Laura
així
Pausini.
Així amb el cap, eh? Llenguatge radiofònic.
Sí. Doncs avui heu de saber que després de 5 anys sense publicar cap àlbum, ara l'artista italiana ha anunciat que el 27 d'octubre estrenarà un nou disc que es dirà Almas Paralelas. Anem millorant, amb els noms.
Almas Paralelas. Sí.
M'agrada més que el d'ahir.
El d'ahir de Sergio Dalma.
Sí,
com era?
Que sales en la foto.
Que sales en la foto, millor Almas Paralelas.
Coño, al final ha sabut. Sonríe, que sales en la foto, coño.
Almas Paralelas és un treball que comptarà amb 16 cançons inèdites, inclosos dos dels seus temes més recents, i que estarà disponible en format digital, també en CD i en doble vinil, cosa que està molt bé. Segons declaracions de la pròpia Laura Pausini, aquest àlbum celebrarà... Diu, eh? Jo a vegades aquests artistes fan unes declaracions
que no...
A veure, què ha dit? Celebrarà les persones que ens expliquen històries individuals a través d'experiències.
Ui, això és una hipèrbole total.
No, no entès res.
Res.
Però... És que em expliquen coses, ahir pot parar ja.
És Pausini,
sí,
eh?
Tampoc. És Pausini, exacte, clar. Estem acostumats. I res, i també promet ser un àlbum que en escoltar-lo diu que ens farà passar del 0 al 1000 en un instant. Per tant, esperarem a la publicació i nosaltres ja traurem...
És com el Ferrari de...
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al
millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para Farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Pràcticament les 9 del matí, Miriam, aquesta setmana Càritas Espanya ha anunciat que enviava a Marràqueix una delegació perquè col·labori amb Càritas Marroc en la gestió de l'emergència humanitària arran del terratrèmol que va sacsejar el Marroc ara fa 11 dies. Les autoritats xifren en 3.000 els morts i gairebé 6.000 el nombre de ferits. Càritas Espanyola ha mobilitzat 30.000 euros en ajut humanitari. Avui a la caravana hem volgut convidar una de les dones que s'ha traslladat cap allà. Ella és Natàlia Peiro, secretària general de Càritas Espanyola. Senyora Peiro, bon dia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Senyora Peiro, ¿dónde se encuentran ahora mismo de Marruecos?
Pues mira, ahora mismo nos encontramos en Marrakech y ahora a las 8:30 de aquí, porque es una hora menos, vamos a salir para los pueblos del Atlas. Estamos pues desde 1 a 4 horas más o menos en torno a la zona del